Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Molt bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos costat i per seguir, doncs, aquesta segona part del Passeu sense trucar. Que avui, Candela, començarem dient... Ja sabeu que ens agrada molt mirar pel retrovisor i veure les coses de fa ja algun temps.
Home, és que fa una temporada ja llarga que torna a ser... Està de moda, del que parlarem ara.
Sí. Sí, perquè avui és 19 de maig i ens hem d'anar al 1974, quan l'escultor i professor d'arquitectura hongarès Erno Rubik doncs va crear el famós, famosíssim Cubo de Rubik.
El cub de Rubik.
Sí,
sí, és sí, un sí. Famós trencaclosques.
Tridimensional. No me n'hi han sortit mai.
Torna-ho a provar. Torna-ho a provar. I no serà que no, no res,
No, no serà que ho he provat, Perquè, clar, això ja fa molts anys que belluga, I, bueno...
I tant, i tant.
I, fins i tot tenia un clauer petitó.
Jo també.
Sí. A veure si anava entretenint...
Un cub petitet!
No ho vaig aconseguir-ho mai.
Ai, senyor. Ara, doncs vinga. A veure, tornem-ho a intentar.
Pues sí.
Anem amb les audiències. Ahir a El Hormiguero hi havia el periodista i presentador Roberto Leal, que va fer un 14,4%.
Sí.
El Ronald Araujo, el jugador del Barça, a la revuelta, amb un 10,8%. I First Dates, que va fer un 9,6%.
És a dir, tots més d'un milió de... Bueno, l'Hormiguero 1.700.000, l'altre 1.300.000 i First Dates 1.176.000, que també, tu, de Déu-n'hi-do,
I l'estrena més destacada va ser els episodis, en van fer dos,
Sí,
i em vaig mirar el primer i me'n vaig a dormir. I em va agradar,
Sí, et va agradar?
Sí, de pubertat, aquesta sèrie, 3CAT, que ha dirigit i també protagonitza la Letícia Dolera.
Em pensava que la Letícia Sabater.
No, ni l'Ortiz tampoc,
Tampoc, vale.
Un promig de 256.000 espectadors va seguir el debut del programa.
Molt bé. Pel que fa avui, coses que...
Bueno, a la tele, què podem veure avui
a la tele? Avui, com cada dimarts, Al cielo con ella...
Sí.
Que és el programa de la Enara Álvarez,
Això mateix.
Concretament a la primera, a les 11 de la nit.
El Hormiguero, un futbolista, el Marcos Llorente, aquest és de l'Atlético de Madrid.
Exacte, És també jugador internacional de la selecció absoluta, i avui el té a l'Hormiguero a partir de les 21:45.
També tindrem el Marc Giró a la Sexta, a les 11, cara al show avui amb Inma Cuesta i Ana Castillo i també els col·laboradors habituals.
Exacte. I hem també destacat una pel·lícula, a mi em va agradar, és una pel·lícula que ja té els seus anys perquè és del 1978 i es diu Los niños del Brasil.
El renunció a tener hijos porque sabía que ningún hijo varón podía florecer a la sombra de un padre tan semejante a un dios. Pero se enteró de que era teóricamente posible que yo creara algún día no un hijo suyo ni una copia asombrosa, sino un nuevo original.
És una pel·lícula tremenda, perquè és el famós científic alemany de l'època hitleriana, el doctor Josef Mengele, i el incansable caçador de nazis Simon Wiesenthal, que estan representats respectivament per Gregory Peck i Laurence Olivier.
I també hi surt en James Mason.
També. Està molt bé.
Avui anem de viatge amb l'univers del Miralles, així que jo de vosaltres em cordaria el cinturó.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Ai, què passa avui?
Sí, sí, sí.
Què passa?
Avui hem de parlar d'un planeta que es diu Venus.
She's got it. Jaume Miralles, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Es diu igual que la cançó.
Sí.
Dels Shocking Blue.
Holandesos.
Efectivament, sí senyor, sí senyor.
Home, jo pensava que eren britànics, home, que no,
era
holandesos.
Holandesos. Sí, home.
Home, ja, el nom d'una també mítica, la Venus,
Sí.
Grega.
Sí, home, tant.
Ai, avui doncs parlarem de Venus.
Aquesta cançó és tan vella com jo, eh?
És tan vella com tu? Vols dir que no és una mica més vella que tu?
No, és del 69.
Mira. Que tu del 69, mira aquest jove, Joan Marc, quina enveja, tu. Bueno, doncs avui tenim el Joan Marc Miralles, com sempre, moltes gràcies.
I tant, home.
I a més, avui aquest tema...
És una efemèride.
Sí, és una efemèride important.
Ah, Joan Marc.
Clar.
Què va passar?
Pues mira, el 19 de maig de l'any 61, és a dir, avui fa 65 anys,
sí,
avui
senyor.
És Vila,
sí.
Hi va haver el primer sobrevol d'un planeta per una sonda construïda per l'home, i el primer planeta que va sobrevolar va ser Venus, i la sonda va ser la Venera 1, que era una sonda soviètica, també coneguda com Sputnik 8, que va fer aquest sobrevol aquest dia. El que passa que quan va fer el sobrevol la sonda, aquest 19 de maig, la sonda ja no funcionava bé i no va poder transmitir dades cap a la Terra. En realitat, la sonda no es va dissenyar per fer un sobrevol de Venus, sinó que es va dissenyar per anar a impactar a contra de Venus. Va fallar per 100.000 quilòmetres.
Bueno,
no està malament,
no, no. Però o sigui, no hi ha imatges interior, clar,
no hi ha imatges, no. I no hi van haver dades d'aquesta efemèride, el que sí que el telescopi de Jodrell Bank a Gran Bretanya va rebre algunes senyals d'aquesta sonda, però les va rebre uns quants dies després que havia fet aquest sobrevol, i es va poder calcular la trajectòria que havia fet la sonda, i doncs per això tenim avui en dia l'efemèride. El que va fallar, és senzill, el que va fallar és que, clar, l'electrònica de l'època, que era molt rudimentària, un dels sensors que havia d'orientar la sonda cap al Sol va fallar i la sonda no es va orientar mai bé cap al Sol i el no orientar-se bé no podia carregar les seves bateries amb les plaques solars que tenia aquesta sonda i es posava en mode de protecció, és a dir, ho apagava tot i continuava la seva trajectòria. Però clar, apagar-ho tot també apagava la ràdio.
Ja, clar.
No transmitia dades, no transmitia telemetria, no transmitia res. Per això es creu que no va funcionar aquesta sonda. Era una sonda uns 643 quilos,
Una bona sonda.
Una senyora
una sonda.
Si tant de sonda amb això, no veus?
No. Per l'època...
Va
ser un gran èxit, però no... A veure, que el fet d'anar a veure Venus...
Sí.
Avui en dia estem més orientats cap a Mart, no? Tothom diu, anem a un planeta, anem a veure Mart. Però en els principis de l'exploració espacial, el planeta de preferència d'exploració era Venus, perquè és el que tenim més a prop, el que s'assembla més a la Terra per dimensions, és molt similar a la Terra, i doncs hi havia molta especulació en l'època. Jo no sé si recordeu una miqueta la ciència-ficció dels anys 30 i 40, es parlava molt de vida a Venus, de venusians, més que de marcians.
De marcians,
veritat, sí.
Venusians i venusianes.
Sí.
I Venus es veia com un planeta així, és una miqueta com una selva.
Sí.
I es pensava que era calent, perquè està més a prop del Sol, es pensava que era molt més calent que el Sol. Observat amb telescopi, Venus apareixia com una bola blanca, sense cap cosa particular, no es veia ni, ni, la superfície, es veia només la capa de núvols superior de l'atmosfera de Venus, i doncs pues, hi havia especulacions de que a Venus potser hi podia haver vida. Doncs,
yeah.
Ja en els anys 50, a principis de l'exploració espacial, ja es comencen a fer plans, tant pels americans com pels russos, d'anar a explorar Venus, i per això ja Sputnik 8, és a dir, poc després del primer satèl·lit que va orbitar la Terra, els russos ja van enviar un satèl·lit cap a una sonda.
Cap allà, no?
Cap allà, eh? Mm-hmm. Els americans no van tardar a fer el mateix, ells, mira, l'any 59 ja tenien previst, però no els hi va arribar a temps, perquè cada 19 mesos, diguem que l'alineació entre Venus i la Terra és la òptima per poder enviar una sonda cap allà gastant almenys de carburant.
Yeah.
I aleshores, hi ha aquestes finestres cada 19 mesos, ells s'ho havien plantejat l'any 59, no hi van arribar, s'ho havien plantejat la finestra del 61, tampoc no van arribar-hi, i ho van fer-ho l'any 62 amb la Mariner 2, que també va ser una primera, perquè va ser la primera sonda feta per l'home que va transmetre estant en l'òrbita de Venus.
Sí,
va ser el 27 d'agost de l'any 62, bueno, en l'òrbita d'un planeta. El primer va ser Venus. Venus va ser primer en moltes coses. Va ser el 27 d'agost del 62 i va fer aquesta transmissió el 14 de desembre del 62 a uns 35.000 quilòmetres de distància de la superfície de Venus. Vam haver d'esperar fins al 66 amb la Venera 3 perquè hi hagués una sonda que s'estrellés, el que volíem fer amb la Venera 1, ho vam fer amb la Venera 3 l'any 66, al març de 66 els russos, i les primeres dades de l'atmosfera de Venus van ser l'any 67 amb la Venera 4. I el primer aterratge a la superfície de Venus va ser la Venera 7, l'any 70. És a dir, aquí veieu que hi ha molts aparells russos, perquè els russos van ser realment els pioners. Quan van veure que la cursa cap a la Lluna estava perduda, els russos es van dirigir cap a Venus i van enviar tota una sonda, tota una sèrie de sondes cap allà.
No?
L'exploració de Venus, en realitat, va tindre molta més importància que l'exploració de Mart en els primers anys de la cursa espacial. Hi van haver 22 missions a Venus entre l'any 61 i l'any 1985.
Hosti.
És a dir, en 25 anys, bàsicament.
Sí, sí.
22 missions, gairebé una cada any. I des del 85 fins ara, en 40 anys, només n'hi ha hagut 10. I per què es va perdre aquest interès per Venus? Perquè a partir de les primeres sondes que entren a l'atmosfera de Venus i que aterren a la superfície de Venus, es veu que Venus no és la jungla que ens deia la ciència-ficció dels anys 30 i 40, i tot 50.
Que no és un paradís, vaja.
No, més aviat és un infern. Més aviat és un infern.
Vale.
La temperatura a la superfície de Venus, que va mesurar la Venera 7 a l'any 70, era entre 457 i 470 graus centígrads.
Déu-n'hi-do.
Quan la Venera 4 va enviar les primeres dades que baixava per l'atmosfera, va veure que l'atmosfera, que bàsicament està feta de diòxid de carboni, el 96% és diòxid de carboni, té una pressió de 100 vegades la pressió que hi ha a la Terra. La pressió és molt alta, hi ha una capa molt espessa de núvols, hi ha un efecte invernadero que és fortíssim, i això fa que la superfície de Venus sigui un lloc absolutament desolat i inhòspit qualsevol vida. A més a més, en l'atmosfera, els vents que hi ha a l'atmosfera són d'uns 350 km per hora. A la superfície només són de 5 km per hora, però com que l'atmosfera és tan densa, que aquest vent, encara que sigui tan baixet comparat a la Terra, provoca que volin les pedres en la superfície de Venus. És a dir, que realment fa que tot s'aixequi i si estiguessis a la superfície de Venus aniries rebent rocs al cap contínuament, pues, a més amb aquesta temperatura i aquesta pressió que fa. És una pressió equivalent a la que fa, quan si tu baixessis en el mar,
sí,
a un quilòmetre de profunditat, sí, del que hi ha en el mar.
Sí, sí,
recordem el que li va passar en aquell submarí que va voler anar a veure el Titanic.
Ah, sí, és veritat.
Ah, sí, sí.
Sí, oi? Sí.
La pressió del mar va fer que implosionés,
exacte. Pues, sí.
Bàsicament, és el que ens passaria a la superfície de Venus, sense protecció. Implosionaria, ens xafaria completament sobre nosaltres.
Sí. Estic veient, Joan Marc, que també és un planeta que està molt associat al gènere femení o a la dona, no?
Parlo de l'Afrodita, no?, de Venus, no?
No, i és que té associat també a la fertilitat, segons veig aquí.
Bueno.
No ho sé.
A veure, Venus és potser el planeta, i d'aquí l'estel, que més ha inspirat a la mitologia, però també a la cultura popular. Ja no, en els babilonis,
sí,
i els egipcis, era un estel que ells adoraven, perquè és un estel que es veu al matí, abans de la sortida del sol, o a la nit, just després de la posta del sol. En realitat, durant molts de milers d'anys, es va creure que eren dos cossos separats, l'estel del matí i l'estel de la nit. Els grecs li deien l'espero, o véspero,
sí,
el dia de dia, i el fósforo, o esfero, a la nit. Després tot això es va unificar amb un sol, quan van entendre que era el mateix objecte, va unificar amb un sol nom, que era el lucero, que va donar el Lucifer, el portador de la llum. Lucifer és el nom original de Venus, que nosaltres li diem Venus. Però en el babiloni era Ishtar, que també associada a la deessa de la fertilitat. Però vaja, en cultura popular i en mitologia, Venus, perquè és el tercer objecte més brillant que tenim en el nostre cel. El primer és el Sol, el segon és la Lluna, i el tercer és Venus.
Venus.
És Venus, que a més canvia, depèn de com està orientat Venus, és més o menys brillant, però arriba a ser molt, 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 molt brillant. A vegades fins i tot la gent confon un ovni, i a vegades... Sí, no,
és Venus. No, escolta, Joan Marc, qui li posa el nom als planetes? O qui...
Els que els descobreixen.
Sí?
No, aquí de la tradició grecorromana, bueno, més aviat romana, aquests noms de planetes més antics,
sí,
de la tradició romana, però normalment ara mateix és l'Unió Astronòmica Internacional el que està autoritzat a ficar noms a tots els cossos celestials.
Per exemple, a la Tierra, sí, la Tierra, perquè Mercurio, Venus, la Tierra, qui li va fotre el nom? La Tierra.
Pas,
no ho saps, no?
No.
Fa molts segles.
Ja, bueno, no, però és que és curiós. Bueno,
sí,
si més no curiós, no? De dir, bueno, qui cony li va fotre el nom? La Tierra.
No t'ho sabria dir, això ho hauria de buscar, però no ho sé pas.
Mira,
però vaja, a part això, de Venus, bueno, en sabem moltes coses avui en dia de Venus, sobretot n'hem après molt gràcies a aquesta exploració que va començar a l'any 61. Sabem que, per exemple, que hi ha una superfície, que és una superfície rocosa, que no hi ha líquids a la superfície, que hi té molta activitat volcànica, si detecta molt fòsfor en l'atmosfera i s'han vist focus d'activitat volcànica en la superfície.
Sí.
Venus, a la contra de la Terra, la Terra, l'eix de rotació està una miqueta inclinat, uns 20 graus,
sí,
i això que fa que hi hagin, diferents estacions de clima a la Terra. A Venus l'eix està gairebé vertical, no està inclinat, i doncs no hi ha variacions estacionals
com hi ha a la Terra.
Com hi ha a la Terra.
Yeah.
A més, els núvols són tan espessos que no rep gairebé llum del sol a la superfície, és a dir, que la temperatura és una constant a la superfície, però no per la llum del sol, sinó per l'efecte invernadero i per la pressió dels núvols. Aquesta temperatura, no hi ha canvi de dia a nit, és la mateixa temperatura que sigui el dia a la nit, perquè gairebé és fosc. La visibilitat a Venus és només d'uns 3 quilòmetres de distància, perquè hi ha molt poca llum solar que arribi a la superfície de Venus.
O sigui, 450, no has dit, de graus?
460 graus, bàsicament.
O sigui, dia i nit.
Sí, dia i nit, 460 graus, no canvia.
No canvia.
El dia de Venus, un dia a Venus, és més llarg que un any a Venus.
Hòstia.
Això també és curiós.
Uau. Uau, sí,
Venus
curiós.
Gira molt lentament i a més gira al contrari de la Terra. Allà el Sol sortiria a l'oest i es pondria a l'est, però el dia dura uns 240 dies, 243 dies, i a l'any en dura 224. És curiós.
Sí, sí.
Allà celebres... Cada dia celebres dos anys, gairebé.
Faríem vells amb dos dies,
Et fas gran dos anys, O sigui, sí, vell amb dos dies, tu, mare de Déu.
És una cosa curiosa. Hi han dos grans continents, un que està al nord, que té la talla d'Austràlia, on s'hi troba la muntanya més alta de Venus, que fa uns 11 quilòmetres de
d'alçada, d'altura, vaja.
El Montes Maxwell, el James Clerk Maxwell, que va ser un dels grans científics planetaris americans, i al sud, aquest continent es diu Ishtar Terra, i el continent del sud, que té la talla de Sud-amèrica, bàsicament, es diu Afrodita Terra. Aquí també la conya d'utilitzar aquests noms per donar...
La mitologia.
Sí. I... Bueno, tenim un mapa detallat que va fer justament la sonda Magallanes, que és una de les sondes recents que ha estat observant Venus, que va estar orbitant a Venus als anys 90. Va fer un mapa amb tècnica de radar, és a dir, no és que baixés a l'atmosfera i fes un mapa, perquè no, des de l'òrbita no es podria fer de cap altra manera. Ho va fer utilitzant tècniques de radar, va fer un mapa de gairebé un 99% de la superfície de la Terra, de Venus, i va veure que hi havia cràters a Venus, però que eren recents, que tenien uns 200 o 300 milions d'anys i que estaven en perfectes condicions. Mm. Això vol dir que Venus no té activitat de plaques com té a la Terra, però que sembla que hi hagi una activitat volcànica molt important... I també fa que, o creiem que, la calor que hi ha a l'interior de Venus escalfa la crosta de Venus, és a dir, la superfície de Venus. Al no haver-hi activitat de plaques com aquí a la Terra, aquesta calor no es pot escapar, i cada 300 a 600 milions d'anys es recicla completament la superfície de Venus. És a dir, de cop i de volta, la calor fa que la crosta esdevingui molt fineta, molt fineta, molt fineta, es fongui i es torna a crear tota una crosta nova, però a nivell de tot el planeta.
Caram. És curiós,
tot això. Tot el que veiem de Venus actualment és recent.
Sí.
A nivell geològic, I s'ha anat reciclant, doncs això, cada 300 a 600 milions d'anys es va reciclant, i fa pell nova. És com si fes una pell nova a la superfície. Aquí a la Terra, això, com que hi ha les plaques, doncs el calor s'escapa i això fa que no desapareixen tots els continents, sinó que es van movent, i de tant en quant surt un volcà o hi ha un terratrèmol, que sigui, allà no, allà tot de cop. Ara els volcans, sembla que hi hagi una activitat constant, dels volcans, a vegades més, a vegades menys, les diferents sondes que hi han anat han detectat més o menys activitat, però n'hi ha contínuament, i alimenten aquesta capa de núvols, en el qual s'hi troba de tot, àcid sulfúric, àcid fosfòric, tot el que vulguis, per no permetre que hi hagi vida a la superfície de Venus, tot i que pensem que fa uns 2.000 milions d'anys, a l'inici de la formació de Venus, Venus s'assemblava bastant més a la Terra, i que hi havia un oceà d'aigua, que per unes raons que encara no entenem va desaparèixer, i que la temperatura a Venus era molt més similar a la de la Terra avui en dia que no pas a la que veiem de Venus ara mateix. No sabem si va ser un gran impacte d'un meteorit que ho va canviar tot, o si va ser pues, l'exposició. Clar, el Venus està més a prop del Sol, l'exposició al Sol va fer que s'evaporés tot i no ho sabem exactament.
No ho sabem. No ho sabem. Molt bé, Joan Marc.
Però la qüestió és que de moment amb barco no s'hi pot anar, Venus.
No, Venus.
Encara que ho diguin els Mecano.
Mecano,
escolta. En barco no, eh?
Què diuen els Mecano? Que pots
un barco
anar...
a Venus.
Un barco a Venus, tu. No et fot.
Depèn de com estiguis.
Complicat, no, Joan Marc?
Complicadíssim.
Pots anar amb globo, també.
Sí, amb globo.
Amb globo igual. Les lletres de Mecano a vegades són curioses, eh?
Déu-n'hi-do, Joan Marc. Que tinguis molt bona setmana. Una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan Marc.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Una portada més xula, eh, aquest
molt,
disc.
Molt,
molt, molt. Xula, molt xula.
Molt, molt. Sí, jo sí. Que els vaig veure, a més, al Palau dels Esports de Barcelona presentant precisament aquest tema, o aquest disc, vaja, el 19 de maig del 79, que va arribar a ser número 1 als Estats Units, Breakfast in America, i l'escenari era la portada
del disc.
Del disc.
Breakfast in America del Supertramp des de el 79 i també des del mateix any. George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney van actuar al costat de Ginger Baker i Mick Jagger al casament de l'Eric Clapton i la Patti Boyle.
Sí. Déu-n'hi-do, eh? Quins convidats, eh?
No. I actuant.
I actuant, eh? I actuant. Molt bé, doncs, aviam, avui acabarem... Han passat moltes coses, ja ho comentàvem també al migdia, han passat moltes coses musicalment parlant i importants, eh? Bueno, doncs mirin, també una de les coses que va passar el 19 de maig del 78, que va sortir publicat això que esteu escoltant, que va ser el primer single dels Dire Straits, és un tema sensacional que es diu Sultans of Swing i que seria una de les cançons més populars.
El grup de Mark Knopfler, que poc després llançaria el seu primer àlbum oficial. Ens quedem amb aquests Sultans of Swing. Fins demà.
Adéu. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah.
call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.